minut i tres quarts d'onze del matí, no ens anem tan lluny ara com Síria, ens anem ben a prop de la nostra ràdio, del nostre mitjà, Cugat.cat, ens anem fins al teatre més petit de Catalunya, perquè des de Can Ninot ens atén a aquesta hora el seu responsable, Tian Cosidó. Molt bon dia, Tian.
Molt bon dia, què tal?
Perquè ha d'arrencar una nova temporada i volem que ens expliquis les novetats d'aquest setembre. Setembre-octubre,
doncs... ja. Sí, perquè de fet ja vam començar la temporada fa un parell de caps de setmana amb el teatre i les classes també van començar com les escoles.
I van començar bé?
Sí, amb els cursos antics, sí, sí, retrobada amb antics alumnes, alguna incorporació nova i ara a l'octubre comencem amb els cursos nous.
Quines són aquestes novetats, Tian?
Doncs mira, per exemple, hem ampliat el professorat de Can Ninot, continuem amb les classes de màgia però també les ofertem en anglès. Tenir la nostra companyia infantil i juvenil que ja va prenent forma i des d'aquí animo a tots els nanos que vulguin venir a fer una prova per veure si poden entrar a la companyia, doncs que s'acostin per Can Ninot i s'informin. I després també tenim classes de teatre i dansa creativa combinada, tant en anglès com en català, tenim les classes per adults que van funcionant i ben aviat comencen els intensius per actors professionals i comencen també els cursos d'interpretació davant la càmera i tot això, que això ho fem pels matins.
Tot això, Tian, ho podem fer al teatre més petit de Catalunya perquè la programació d'activitats va creixent, eh?
Sí, 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 no parem, no parem, no, i s'ha de fer bullir l'olla i mantenir el local. Pensa que Can Ninot té dos vessants, és una entitat sense ànim de lucre, hi ha una sèrie d'activitats que són per mantenir el local i després hi ha tota una sèrie d'activitats més socials, com per exemple les classes que fem amb gent gran amb un grau de dependència molt elevat, doncs amb ictus, amb Alzheimer, amb cadira de rodes, mobilitat reduïda, etc., que fem classes de teatres amb ells. L'any passat amb un resident d'una residència de Valldoreix vam muntar, doncs, ni més ni menys que el Malalt Imaginari de Molière. Clar. I això doncs ens ho permet precisament doncs estar fer activitats sempre relacionades amb el teatre, però que són una miqueta més lucratives i que ens permeten doncs mantenir el local, les instal·lacions i el material que necessitem per treballar.
Clar, sovint quan pensem en Can Ninot, Tian, el que pensem és en teatre per nanos, per infantil. Ara veiem, clar, que també tenim cursos per adults, en aquest cas, amb els cursos per adults que comencen a mitjans d'octubre, la setmana del 14 d'octubre. De fet, què hi podem trobar, aquests adults que s'hi apuntin?
Ah, perdona, aquí podem trobar on és que se m'ha tallat la trucada.
Perdona.
Disculpa.
No, dic que els cursos de teatre per adults que comencen el 14 d'octubre,
sí.
Què s'hi podrà trobar? Què trobaran els adults que s'hi apuntin?
Mira, en el curs, diguéssim, d'activitat extraescolar, entre cometes, per adults, el que fem és treballar desinhibició, treballar expressió corporal, relaxació, treballar tècnica actoral de veu i cos, improvisacions, amb petites escenes de teatre de text, tot això sota un ambient molt lúdic i molt relaxat, perquè del que es tracta és que vinguin aquí a passar una bona estona, a desconnectar, a gaudir durant un parell d'horetes a la setmana d'una activitat per ells i ja està. En el cas dels cursos per adults, però ja per professionals, en aquí sí que ja són més estrictes amb el temari, mm, i amb el treball, i allà doncs hi ha des d'interpretació davant la càmera, també hi ha tècnica de veu i cos però amb un altre nivell i amb unes altres finalitats, s'han d'endur feina a casa i l'entrenament actoral és bastant sever, perquè, a veure, allò que deien a la sèrie Fama, que la fama cuesta i se tiene que pagar con sudor, doncs és bastant cert, vull dir, per treballar com a actor, com a artista de qualsevol disciplina dalt d'un escenari, la preparació i la tècnica és fonamental i l'única manera de tirar-ho endavant és amb una constància i una pràctica severa de la mateixa, no?
Exacte. I a més, pel que fa a aquests grups de treball, de quants grups de persones hi participarien d'aquests cursos?
Els grups són molt reduïts. En el cas dels adults, depèn de la disciplina, tallem en 6 o 9 persones. Uh-huh. Depèn molt també de la casuística del grup, eh? Nosaltres treballem bastant a mida, és a dir, el que procurem és incorporar els alumnes segons les necessitats tècniques que tenen o segons les necessitats lúdiques que ells volen, en el cas dels cursos que fem pels vespres per adults que venen aquí a passar una bona estona amb nosaltres, no?
Home, Això d'adaptar-se, de fet, va més enllà, perquè fins i tot l'horari de classe es decideix en grup, podríem dir, perquè el dia de la setmana es concreta segons les necessitats que tingui el grup, oi?
Sí, mira, el primer any nosaltres començàvem les classes per adults als vespres a 8:45, les 9, no ho recordo exactament. Però plegàvem molt tard. Sortíem de Can Ninot a les 11 gairebé cada dia. I de cop i volta, doncs, parlant, resulta que tothom podia començar abans. I nosaltres havíem marcat aquesta hora perquè tradicionalment sempre les classes per adults es fan passades les 8 del vespre, no? Resulta que tothom podia començar abans. Per tant, nosaltres tenim dos torns de classes per les tardes, de 5:30, 6:30 i de 6:30, 7:30 per la canalla, i a partir de les 7:30 qualsevol grup d'adults és benvingut. N'hi ha que poden començar a les 7:30, n'hi ha que poden començar a les 8, però la major part de grups els hi fas un favor començant lo abans possible, no? Sempre és més agradable sopar d'hora i estar una estoneta a casa relaxat abans d'anar a dormir, que no, que se t'enganxi tot. Aleshores, per això ho hem fet, bàsicament, perquè vam detectar això i aleshores vam dir, escolta'm, doncs decidim el dia de la setmana, mirem els horaris per grups i aleshores anem tancant, perquè també és una tonteria.
I enguany, tornant a les activitats infantils d'aquest any de Can Ninot, la temporada passada, òbviament, teníem produccions pròpies de Can Ninot, també venien productores, anava a dir companyies que venen de fora de Can Ninot. Enguany, qui tindrem que participarà de la nova programació?
Mira, la programació de Can Ninot es va fonamentalment amb una sèrie de companyies que tenim col·laboradores, i cada any anem afegint-hi alguna nova incorporació. La idea original del projecte era que poder ofertar una varietat molt més àmplia d'espectacles, però ens hem trobat amb la casuística de la crisi que, degut al fabulós 21% d'IVA i a la baixada de poder adquisitiu, doncs, de la gent en general, les companyies estan tancant, bueno, cada dia en tanca una. Yeah. Per tant, et pots imaginar que les companyies que continuem treballant, doncs, produir molt no produeixen. En el cas de Can Ninot és un fet aïllat i diferent, perquè vam obrir ja en plena crisi, havíem de nodrir el teatre d'un contingut i, per tant, en un any i mig hem produït 7 espectacles, que és una bogeria. Yeah. I ara anem pel 8è i pel 9è, que ja els tenim en preparació. Per tant, això és una cosa aïllada i perquè entra dins del model de gestió de la nostra sala, no? Però en general ens trobem amb companyies que no produeixen i, per tant, que intenten rentabilitzar el que ja tenen, i nosaltres procurem donar-los un cop de mà en aquest aspecte. Hem detectat que podem programar els espectacles de temporada en temporada i no hi ha una baixada de públic, al contrari. Per tant, no ens preocupa. El que sí que tenim aquest any és hem incorporat a l'Ejo Produccions amb espectacles com El Petit Príncep o La Petita Brownie, que és una altra companyia que ens portarà, doncs, la Cigarra i la Formiga, també amb les quatre estacions de Vivaldi com a leitmotiv musical. I ara mateix no... sí, també portem una altra companyia que es diu Doua, que ens portarà el llibre de la selva, La història del Mowgli, aquesta tardor, i de cara a l'hivern encara no ho sabem, perquè, com et comento, l'any passat ja ens vam enganxar els dits programant coses a llarg termini i quan arribava el moment la companyia havia tancat. Per tant, ara programem a més curt termini per no trobar-nos amb aquest problema i haver de fer la feina dues vegades.
Històries conegudes pels més petits, la gran majoria, Tian, precisament...
Sí, aquesta... Ai, perdona, que m'he oblidat una cosa. Home, perdó, també estrenem un espectacle nosaltres, la companyia Tiem Cosidó, que serà la Caputxeta Vermella. Ja deia jo que em deixava alguna cosa.
Doncs, que no falti.
En parlarem també quan arribi l'hora. Tian, precisament parlant d'històries conegudes, la història de la crisi se'ls explica d'alguna manera a aquests clients, a aquests nens i adults també de Can Ninot? Es podria fer, per exemple, una obra de teatre amb un paper de verd?
Es podria fer, i tant. De fet,
entenguin aquest 21%?
Sí, tant, i tant que es podria fer. De fet, els tiquets, tradicionalment, s'han caracteritzat per treballar a cavall entre els adults i els infants. És a dir, el fet de veure un titella, que és molt maco, el que fan, però com el Mic, per exemple, TV3, que fa una cosa exclusivament per nens, o al barri Sésamo, que és exclusivament per nens, és una cosa molt nova.
Uh-huh. A nosaltres molt, aquest Almiria ens agafa grans, però es veu que té un èxit?
Sí, sí, bueno, jo tinc una filla de 2 anys i mig i està enamorada d'ell.
Però no deu ser l'única,
em sembla. És un èxit brutal. Però a part és que està molt ben fet, això, vull dir, és un programa de xapó, de treure's el barret, tant de manipulació com de continguts, etc. Però en el cas del teatre, nosaltres quan ens venen els pares, o sigui, quan tenim la platea de Can Ninot plena, com és habitual els caps de setmana, tenim un 50-50 de percentatge de nens i adults. I no ens hem d'oblidar que els pares també han pagat una entrada i venen a veure l'espectacle, no? Sempre en els espectacles que portem, procurem que hi hagi tant atenció pels nens com pels adults. Evidentment són espectacles fonamentalment pensats per la canalla, però que procurem que els pares també passin una bona estona mentre s'ho estan veient.
I Tiana, aquest cap de setmana què portem a Can Ninot?
Ah, el Patufet. Portem el Patufet.
La història com la coneixem o amb alguna variant, alguna modificació?
No, té variants, eh? Nosaltres hem agafat la història del Patufet per treballar el tema de la integració, de l'acceptació de la diferència, etc. Aleshores, no és un muntatge pamfletari, sinó senzillament per fer això, el que hem fet és que el pare del Patufet va amb cadira de rodes, en comptes de treballar el camp, treballa a la cooperativa de Sant Cugat, que és el secretari, i després el Patufet té un amic que és el Joan Petit, i que és negre. Senzillament, amb això nosaltres pretenem que dins de les famílies es generi un debat, no? O que senzillament vegin normal que, per què no, un senyor amb cadira de rodes doncs té un fill.
Mm-hmm. Tian, moltes gràcies per explicar-nos, per fer-nos aquesta avançada a la nova programació que ens arriba. De moment ens aturarem a l'hivern, després ja es programarà la resta, que si no les companyies malauradament van caient, van notant aquesta crisi. Esperem que no noti Can Ninot la crisi i menys de clientela i de públic assistent.
Esperem-ho, moltíssimes gràcies.
A tu, bona tarda, bon dia.
Adiat, adéu, bon dia. Adéu.
Doncs ja tenim la nova programació de Can Ninot, un Tian Cosidó també habitual la temporada passada amb les seves intervencions.
Totalment.
Al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, quan els dimecres repassàvem l'agenda en plana cultural. 3 minuts i arriba la informació a aquesta casa, ja ho saben, nosaltres tornarem a partir de les 12, és dimecres, i arribarà per començar el Molta Comèdia amb Eduard Gené.